Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Doncs, malauradament, s'han confirmat els pitjors pronòstics i Marc Bernal té el creuat del genoll esquerre trencat, però és que a més té el menisc afectat també. Adeu a la temporada, és de les pitjors lesions per un futbolista, és un autèntic drama pel xaval, que ha de patir ja aquesta situació amb només 17 anys, i és un drama també per l'equip perquè, incomprensiblement, no s'ha anat a buscar al mercat aquesta peça que a l'equip li fa falta des que va marxar Busquets, i Flick havia trobat petroli en la figura de Marc Bernal, i no hi ha a la plantilla un perfil tan ideal com ell. I per sortir ara de pressa i corrents en busca d'una mitjania al mercat, més val seguir confiant en la gent de casa, que estan demostrant que sempre responen. I Marc, molts ànims i endavant. A partir d'avui, un dia menys per tornar a jugar a futbol. Ahir a Vallecas, victòria del Barça, Rayo 1, Barça 2. Està abonat aquest marcador al Barça. 9 de 9, acabarà l'equip de Flick líder solitari la tercera jornada. Gols de Pedri i de Dani Olmo. Immillorable debut del de Terrassa, que és la nota positiva del partit. Dissabte toca rebre el Valladolid a Montjuïc. Avui li toca l'Espanyol, difícil desplaçament al camp del potent Atlètic de Madrid. Kedira ha estat inscrit i, per tant, si vol, Manolo González ja podrà jugar. És baixa Cabrera, la cita a 2:15. També avui a les 7 de la tarda tenim Valladolid-Leganés i Atlètic Club València. I a 2:15, a més de l'Atlètic de Madrid-Espanyol, es juga també el Reial Societat a l'Alavés. Queden per demà el Girona-Osasuna, després escoltarem a Michel, i a Les Palmes-Reial Madrid. I ja per ser un moviment al Girona, surt Iker Almena, se'n va a Aràbia, deixa en caixa 5 milions. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de la gira americana, 5-2, al Bay Football Club amb gol olímpic de Mapi León. En tenis, a l'Open dels Estats Units, victòria d'Alcaraz en primera ronda davant de l'australià Li Tu en 4 sets. Aquesta tarda té el seu partit de segona ronda Paula Badosa davant la nord-americana Taylor Townsend. A la Vuelta tenim avui la 11a etapa amb sortida i arribada a Padrón. Tenim també les finals de la Supercopa Catalunya d'handbol a Esplugues. A les 6 de la tarda, la femenina entre el Granollers i el Sabadell, i a les 8 del vespre, la masculina entre el Granollers i el Barça. I avui es fa la cerimònia d'inauguració dels Jocs Paralímpics a París a partir de les 8 del vespre. Avui comentarem la jugada amb el Jacinto Vicente i el Ricardo Rossetti, i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, què faríeu per substituir Marc Bernal? Intentar fitxar el 36%, tirar de Masia el 64%. En clau Espanyol us demanem la travessa de l'Atlètic de Madrid Espanyol. Creieu que guanyarà l'Atlètic de Madrid el 32%, que hi haurà un empat al 26% i que guanya l'Espanyol el 42% dels que heu votat. I en clau Girona us preguntem si signeu 4 punts de 6 en els dos propers partits contra Osasuna i Sevilla. Signeu el 83%, no signeu el 17%. Jorge Martínez està al control de so, Mac Riveras a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Ven, ¿quieres que te cuente mi secreto? Es sencillo, Beber agua. Hazme caso, vas intercalando cubata, vaso de agua, cubata, vaso de agua, y justo antes de coger el coche, bien de agua. Listo. Así es como, sin darte cuenta, te quedas dormido al volante, te sales de la carretera y te matas.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¡Cope!
Vamos, Soto, lo dice ahora, ponemos también el crono en movimiento. Robo que va a llegar por el centro a Sergio Estefara. Flojito y fuera. Flojito y fuera, desviado. Corre la banda por la parte derecha. Tira para Unai López. Yamal se va por la línea de fondo. Yamal la quiere meter, balón atrás, el remate fuera.
De entrada tiene que chutar a portería, que hasta ahora no ha chutado ni una vez.
Como ahora Yamal, chutado a portería por alto. Ha señalado mano rápidamente Mar Bernal para Dani Olmo. Tira al larguero.
Vaya,
Pedri, 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 Pedri. Gol, 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 gol. Veía venir, ha salido con ganas. Gol, 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 gol. Están reclamando falta. Hay cartulinas amarillas.
Sí, sí.
Vamos a ver qué determina el árbitro. Dice que es falta. Y lo anuncia mal para meterse en la línea de fondo. Lo deja para Dani Olmo. Mira Dani Olmo, gol.
Vamos.
Gol, gol. Precisamente él. Dani Olmo, gol. Dani Olmo, gol. Inscrito en la liga hoy. Dani Olmo, gol. El balón largo por la parte izquierda jugando el Rayo Vallecano en Teca. No puede rematar en Teca. Todavía está vivo el balón y fuera de banda. Final del partido, 1-2, ha ganado el Barça, ha dado la vuelta en la segunda parte con la actuación memorable para mí en este debut de Dani Olmo. Rayo 1, Barça 2, Elena Carlos.
Se abrazan ahí en el centro del campo Lewandowski con Dani Olmo, también le felicita a Pau.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa d'aquest Rayo 1, Barça 2. Feia 3 anys que el Barça no guanyava en partit de Lliga a Vallecas. Amb aquesta victòria el Barça suma 9 punts, 3 de 3, serà el líder en solitari al final d'aquesta jornada i dissabte toca rebre el Valladolid abans de l'aturada. Com deia l'Oliveros, la nota positiva del partit al marge de la victòria, el debut espectacular de Dani Olmo, però la notícia negativa, dramàtica, diria jo, que deixa el partit és la greu lesió, gravíssima lesió de Marc Bernal. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ahir ja la cosa tenia molt mala pinta, veient el futbolista com deixava el terreny de joc, com abandonava les instal·lacions de Vallecas, i aquest matí li han fet proves i s'han confirmat els pitjors pronòstics.
Sí, ja ahir l'Helena ens deia per la nit, la primera observació del els metges del Barça era ruptura del lligament, ho deien gairebé el 99%, doncs es confirma avui la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll i esquerra, però a més, i més preocupant encara, una lesió associada al menisc extern. Això suposa, si ens posem en mesos i temps de baixa, segur un mínim de 10 mesos, 9-10 mesos, segur un mínim de temps de baixa per Marc Bernal, o sigui que ja es perd la temporada i ja el veuríem a la pretemporada el proper estiu, el 2025, a l'estiu del 2025, a la pretemporada. Es perd tota la temporada, és molt semblant a lo de Gavi, el mateix que va passar amb Gavi, i Gavi es va lesionar la tardor de l'any passat, octubre-novembre, i tornarà aquest octubre, vull dir, és gairebé un any o poc menys d'un any. És molt mala notícia, ja ahir, quan acabava el partit, l'Helena ja deia la transmissió, compte que Hansi Flick està creuant el camp a Vallecas, que va veure un lesionat, era Marc Bernal.
El míster de seguida ho va veure i va ser conscient de la gravetat del tema.
Ho va veure, ho vam escoltar després, de seguida la primera entrevista de Zon ja deia que estaven molt tristos tots, preocupats per Bernal, no pintava bé, els metges ajudaven a Bernal a sortir. De fet, d'una imatge d'ahir, quan arriben a les 2 de la matinada, és que Marc Bernal fins i tot no pot baixar de la lanzadera de l'autobús que portava els jugadors des de l'avió fins al seu autocar, i va venir com una espècie, una mena de camió que ajuda, en el cas de quan hi ha cadires de rodes o de més, ajuda la gent a baixar, per baixar la distància fins a terra, doncs el van ajudar, no podia moure's, estava immobilitzat, i aquest matí l'han fet proves de ben aviat, a les 9 ja estaven els seus pares, el seu representant també, Raül Verdú, l'han fet proves durant 4-5 hores, ha anat el president la Porta, que va baixar el vestidor ahir i es va preocupar, i avui ha anat també a la ciutat esportiva amb Rafa Justa, amb Joan Soler, han estat amb ell, i després d'aquestes 5 hores a prova amb els serveis mèdics, doncs han vist aquesta lesió, greu lesió, superarà la setmana vinent, ja ens explicaran amb el doctor on ho faran i de més, i Marc Bernal doncs ja és baixa pel que queda de temporada, un jugador que era clau per Hansi Flick i que havia estat titular en tots els partits i jugant tots els minuts.
Sí, sí. Què pensa fer el Barça? Perquè tal com està la situació a nivell econòmic i de fair play, no hi ha pràcticament marge per reaccionar, no?
Sí, ara menys de 9 hores i 2 dies al mercat, per fer res, no es pot fer absolutament res en el mercat, no hi ha la regla 1-1, no hi ha marge salarial, tots ho han portat l'operació de Dani Olmo i no es pot fer res. En el cas de Bernal, com a més té fitxa del filial, tu, evidentment és una lesió de la llarga durada, però com té fitxada al filial, no et genera res, no et genera gairebé res per poder anar al mercat i anar per un jugador. Així que el Barça ara mateix no pot fer absolutament res al mercat, com a molt podria, o al mercat d'agents lliures, si no tanquen l'1-1 abans de divendres, com a molt un agent lliure, que ho poden fer ja la setmana vinent, una vegada acabi el mercat, tranquil·lament, o una cessió d'un jugador que cobri poc, molt, molt poquet, i que pugui venir cedit, i això encara ho podrien aconseguir d'alguna manera i que entrés dins del marge salarial abans de tancar el mercat.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Avui, malauradament, hem de trucar a la porta del nostre afició de capçalera, Lluís Puig. Lluís, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, quina mala notícia, Lluís, eh?
Molt mala notícia. Jo ahir, només de veure la jugada per la televisió, ja vaticinava amb un tuit que veia una entrada molt lletja. Molt lletja. A veure, en el sentit que és una jugada fortuita, eh? No estic parlant de cap intencionalitat per part del contrari, eh? Però sí que ja veies que aquell genoll doncs rebia una patacada per darrere, que se n'anava cap endintre, cap al moviment lesiu del genoll, que és el valgo, i a més el tenia el peu clavat doncs, amb el cert component de rotació. Llavors, tot feia pensar que això tenia pinta d'una lesió de lligament encreuat anterior, i a més, doncs, si suma, ja vaig comentar també que hi pot haver alguna lesió afegida, i efectivament, pues, el menisc.
Clar, és que hi ha una lesió de lligament encreuat, Lluís, és molt greu, però si li sumes el tema del menisc, això l'agreuja encara més.
Sí, és un nano molt jove. El lligament encreuat del genoll és el pivot central del genoll, que ens dona l'estabilitat anteroposterior i rotacional, i per tant, i els meniscos el que fan és esmorteir i intentar doncs, buscar més congruència al que són els còndils femorals amb la tíbia, no? Llavors, fan de coixinets. Clar, el coixinet ha d'estar bé, el lligament ha d'estar bé, i el lligament creuat anterior no es pot suturar, s'ha de fer una plàstia, amb la qual quan es col·loca una plàstia, s'intenta reproduir al màxim les funcions del lligament, però en qualsevol cas el component rotacional d'aquesta plàstia no el té. Per tant, per això cada vegada més no, són més precavuts en el sentit de dir abans semblava que es deia 6 mesos i està recuperat un creuat. No és ben bé així, sinó que s'ha de recuperar després tota l'estabilitat, l'equilibri i la propriocepció, que això no ho dona la plàstia, sinó que ho dona doncs la musculatura nostra i la capacitat de reacció davant doncs, de l'esport en concret. Per tant, doncs, el fet que hi hagi el menisc afegit doncs, farà que s'allargui una mica més el procés de recuperació.
Adeu a la temporada, això està clar, Lluís.
Sí. La qüestió jo penso que no és marcar terminis. Aquest nano és un nano molt jove que ha tocat el cel amb els dits durant unes setmanes i que penso que ha de tornar a anar en aquest cel tan bonic recuperant-se bé, perquè en el fons les lesions formen part de la vida de l'esportista i en aquest sentit no s'han de marcar terminis, s'ha de recuperar bé d'entrada operació i a partir d'aquí doncs, treballar per tornar a estar al millor nivell.
Que sigui tan jove, juga a favor o en contra d'ell? Ho dic perquè, clar, tens una lesió molt important, molt jove, amb tota una carrera per davant, però també, si li donem la volta, doncs tens tota la vida per recuperar sí. I no?
A veure, està clar, hem de ser positius en aquest sentit, evidentment que millor que no se l'hagués fet,
clar.
Però que en qualsevol cas, doncs, en aquest sentit, també tens més capacitat regenerativa, més capacitat doncs, de recuperació, perquè físicament doncs, estàs amb uns nivells molt bons. No? Però, en qualsevol cas, s'han de prendre les precaucions oportunes, tant a nivell d'intervenció com a nivell de recuperació, donada la joventut de l'esportista.
Lluís, gràcies per atendre'ns, com sempre, abraçada.
Una abraçada ben forta.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Hey. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui somiat, partit molt complet, molt content d'haver debutat ja amb el Barcelona, i bueno, això només és el comença. Quan estàs preparat i no pots jugar, sempre doncs no és fàcil, però bueno, ja m'he intentat preparar físicament, estava convençut de que arribaria i molt content de com ha sigut.
La nota negativa del partit, la lesió de Marc Bernal, la positiva, sens dubte, el gran debut de Dani Olmo. Ho comentem tot amb el míster, amb el Jordi Gonzalvo. Hola Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, home. Començo pel drama del pobre Marc Bernal, que bé, s'ha fet una lesió molt, molt greu, i és una pena, primer per ell, evidentment, i després per l'equip, perquè havia trobat petroli, Flick, per ocupar la posició de mig centre,
Sí, sí. Bé, totes les característiques físiques i de rendiment apuntaven a això, no? I a més, vull dir, fent una miqueta el motllo del que era Sergi Busquets en aquell moment, no? Però sí, noi que l'any passat ja el vam seguir perfectament al Barça Atlètic, que va donar un pas endavant importantíssim, i que el veies que poc que se'l fiqués en el primer equip podria donar molt de joc, no? Però realment és que és un drama, 17 anys, imagina't. Sí. En època de creixement, tan lligamentosa com muscular, vull dir, és un cop terrible, i no solament això, sinó també psíquicament per ell, no? De que es vegi un any aturat la seva cursa, la seva carrera quan tenia l'oportunitat, és un cop duríssim.
Sí, sí, totalment, totalment. Escolta, a tu t'havia sorprès o t'estava sorprenent el rendiment que estava donant? Perquè una cosa és jugar al filial i una altra és, una vegada més, ho hem dit últimament de molts futbolistes joves que compareixen al primer equip, però és que estava jugant amb una solvència, una tranquil·litat enorme.
Sí. Jo diria que el futbolista anteriorment, quan anaven al primer equip, els hi costava molt, no? Era un món nou i tal i qual. Jo crec que ara, per les condicions que es donen, com ells en el B o en el juvenil segueixen segueixen el transcurs del primer equip, ells es veuen en cort i realment per ells, encara que sembli una mica una tonteria, però per ells és més fàcil jugar en el primer equip que jugar a la primera federació, per dir alguna cosa. I per tant, doncs, el fet de rodejar-se de molta qualitat i d'ajudes i tal, doncs encara els hi dona un plus.
Sí, sí. Escolta, ara encara està oberta al mercat, ara, en fi, abans que anar a buscar qualsevol mitjania por ahí, escolta, els nanos responen, tenim el Caçador, tenim a Pau Prim, no?
Home, Pau Prim encara està una miqueta en formació, eh? Mm. Marc Casador, jo crec que amb el primer partit que va fer, que va ser boníssim, és un noi amb experiència, amb ofici, amb molt bon futbol, però jo crec que Flick no ha comptat amb ell després del gran partit que d'això, i tothom es va quedar estranyat.
Sí.
Però, clar, tens que entendre que en la mateixa posició entra Pedri, en la mateixa posició entra Fermín, en la mateixa posició pot entrar De Jong quan es recuperi, o Gavi, sí. I per tant, doncs, això és una dificultat per ell, no? Sí. Però, en si, la posició de Marc Casador no és tan defensiva com la tasca que feia Marc Bernal, que anava perfecte a les cobertures, als creuaments, arribava, vull dir, tenia un cos ideal, no?, per fer això, i a part d'això, el criteri que tenia la fredor per seleccionar la presa de decisions era immensa, cada dia millor, fins al punt que ahir va ser el millor partit dels tres que ha jugat com a titular. I ens sorprèn també que Hansi, que l'havia substituït per precaució en els dos primers partits, no hagués fet el mateix ahir. Ja. Tant de bo que hagués passat i ens haguéssim lliurat d'això.
Doncs sí, sí. Escolta, i brutal el debut d'Olmo, eh? És un futbolista d'un nivell altíssim, Jordi, aquest nano.
Sí, 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 sí. No ens ha tret, o sigui, no ens ha demostrat res que no coneguem d'ell, no? Però a més, és un jugador que té una presa de decisions i una velocitat d'execució tan, tan brutal que o sigui, mou la maquineta del Barça o en la segona part d'una manera fantàstica, no? És a dir, que ell sabia en qualsevol moment com anaven a pressionar, com sabia sortir de la pressió, com jugava a dos tocs. Ell va ensenyar a la resta de l'equip que per evitar la poca pressió que ja li quedava al Rayo Vallecano, la millor manera era de jugar com va jugar ell, no? Entremig de línies, venia a ajudar, recuperava zona, però s'impulsava moltíssim amb això. I a més, és un jugador que té gol.
Sí, sí, futbolista completíssim, futbolista completíssim.
Sí, mira, jo et diré una cosa, jo soc molt amic del seu pare.
Sí, del Miguel, sí.
I d'allò que sempre doncs, hem anat parlant del fill, del fill, del fill, i que ell es va traslladar també doncs, a Croàcia i a Alemanya per, sí. Sí, per això, vull dir, per tant, tot això ja ho sabíem, no? I de l'evolució que té ell, no? I ha arribat amb una maduresa amb l'edat que té importantíssima.
Gran fitxatge. Molt bé, està deixant bones sensacions l'equip, Jordi, en aquestes tres primeres jornades, eh? T'agrada el Barça de Flick o què?
M'agraden les segones parts, la primera no. La primera anem de dièsel, yeah. No, però d'aclariríssim, no? És a dir, s'ha de jugar amb... Fixa que totes les segones parts de l'equip de Hansi Flick, la pilota roda molt més fàcilment, roda més tocs, roda de peu a peu, i així és més difícil que l'equip contrari arreplegui intensivament, pressioni, et robi pilotes, no et deixi fer, no et deixi arribar, no et deixi subministrar pilotes, i d'això, doncs, el Barça se'n beneficia a les segones parts. Les primeres parts, oblidem-les perquè ve això. I fins i tot l'aparició, no? Em va sobtar l'aparició de Gerard Martín, perquè és un noi que va començar de central, que el van reconvertir, es va reconvertir en lateral esquerre per lesions que va tenir en el Cornellà, i que, bueno, pues es va fer com a lateral esquerre, però jo crec que li falta encara. I tens un Héctor Fort que jo, per mi, està bastant més fet que Gerard Martí per ocupar aquella plaça.
Molt bé. Jordi, un plaer, com sempre. Gràcies per l'anàlisi, anem parlant, eh?
A vosaltres, molt amable.
Adéu-siau. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Marc Bernal, dolgut amb ràbia plorosa a la gespa de Vallecas, amb el seu genoll esquerre malmès, ajudat per dos membres de l'estaf. A l'esquerra de la imatge seria la dreta del jugador, amb ulleres el doctor Carles Miñarro, i a l'esquerra del Marc el fisio Xavi López. És la imatge trista que deixa el partit i que no ens permet focalitzar una única imatge que, sens dubte, acapararia totes les atencions, totes les portades. Dani Olmo, els focus, les llums, haurien d'il·luminar únicament el jugador de Terrassa i únicament a ell, però, malauradament, queda difuminada una mica pel Marc Bernal a la gespa de Vallecas o anant, després, ja amb crosses, cap a l'autocar del Barça.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Un parell de coses abans del debat. Hem de sentir a Ancelotti en la prèvia de les Palmes Real Madrid de demà. Li han preguntat al tècnic del Real Madrid per les inscripcions del Barça.
A mí me parece que esta es una pregunta que tú tienes que hacer a la Liga, teniendo en cuenta que nosotros respetamos todos los clubes, todos los jugadores y todos los que toman las decisiones.
No ha volgut entrar al jardí Carleto. I hem de repassar com està el Mercato, que queden només 3 dies perquè es tanqui la finestra a Espanya, i quins moviments hi ha a les últimes hores o estan produint-se ara mateix. Marc Riveras, bona tarda.
Bona tarda, tenim moviments importants, sobretot a Itàlia. Primer, el Nàpols ja té el seu nou davanter estrella, només falta que ho faci oficial al club, però Romelu Lukaku ja és a la ciutat napolitana. El belga petició expressa d'Antonio Conte arriba per uns 30 milions d'euros procedent del Chelsea. Mentrestant, Víctor Osimhen, encara jugador del Nàpols, cada cop més a prop de convertir-se en jugador blu. El segon moviment és el de Federico Chiesa, al Liverpool, l'extrem italià que ha estat en el radar del Barça. Durant l'última setmana, viatja avui cap a Anglaterra. Chiesa arriba al Liverpool per 13 milions d'euros més variables, segons ha avançat el periodista italià Fabrizio Romano. També a la Sèrie A, el còmode Cesc Fàbregas segueix afegint peces al seu projecte. Han confirmat el fitxatge de Marc-Oliver Kempf per 2,5 milions d'euros. Central alemany d'Alerta de Berlín, que arriba per reforçar la seva defensa. I pel que fa als rumors de mercat, el Chelsea continua actiu en el mercat. Abans de negociar amb Osimhen, el club londinenc estudia un intercanvi amb el Manchester United, on Jadon Sancho podria arribar a Stamford Bridge, mentre Raheem Sterling aniria a Old Trafford. Enzo Maresca, l'entrenador del Chelsea, no compta amb l'anglès i busca més alternatives per reforçar l'equip.
3:29, de seguida el debat amb el Jacinto Vicente, l'abogado, i el Ricardo Rossetti.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Vols canviar-te el cotxe? Doncs escolta això que t'interessa, perquè imagino que voldràs un cotxe de qualitat per no endur-te cap sorpresa. Entra a recordmotor.com i trobaràs més de 150 cotxes de qualitat en perfecte estat. A més, et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que et garanteixen la qualitat. Entra ara a recordmotor.com, més de 150 cotxes de qualitat. recordmotor.com. Vinga, obrim debat amb el Jacinto Vicente, l'abogado.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas. Tenim també el company de gol, el Ricardo Rossetti. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
¿Cómo estamos, Ricardo? ¿Cómo va el programa?
Pues de momento bien, arrancando, ¿no? Muy bueno, contentos.
Haz la cuña, mete la cuña.
Pues nada, mira, hoy a partir de las 9:10 con el minuto a minuto de la jornada, con atención al Atlético Madrid Español, y después nada más acabe el partido, todos los resúmenes a partir de las 11:30, que es el único sitio en la del tele abierto en la que se pueden ver los resúmenes y todos los goles.
Fenómeno, lo has hecho fantástico. ¿Qué drama lo del chaval, Jacinto, qué mala suerte para él primero y para el equipo también, ¿eh?
Sí, la verdad es que es una desgracia, un chaval tan joven que había aparecido de esa manera, que había hecho esa irrupción sorprendente un poco, porque bueno, es un chaval que no había tenido una trayectoria de momento ni siquiera en el primer equipo, ni estaba mucho en dinámica y demás. Sí. Igual que Casado sí que estaba un poco más entrando y era un poco más conocido. Bernal no había tenido esa dinámica. Y la verdad es que estaba haciendo muy bien, entonces es una lástima porque la lesión... Bueno, ya por lo que habéis explicado y también una lesión que es mucho tiempo más que prácticamente toda la temporada.
Sí, sí, una lesión gravísima, Ricardo. Adiós a la temporada. Es que el chico estaba jugando de fábula. Además, estaba ocupando una posición que, para jugar en esa posición, no existe en la plantilla un futbolista de esas características. Y Flick ahí había encontrado petróleo, ¿eh?
Claro, es que, fíjate, es la edad del chaval. El momento en la irrupción en el primer equipo que estaba teniendo. Un puesto en donde la plantilla tiene mucha necesidad de un futbolista como ese. Y después la jugada. Es que es una faena porque no parece ni siquiera una jugada peligrosa. Es un choque con Isi. Que todo, al principio parece que le pega un bocadillo y que es el dolor que tiene. Pero después en la caída es cuando dices, a ver si va a ser. Y claro, ya. Es que se han dado una serie de circunstancias que parece que la desgracia se ha cebado por la edad, por la posición del equipo y por la acción que ya te digo, no tenía ningún aparente peligro en el minuto 96 de partido.
Sí, sí. Y para el equipo es una pérdida tremenda, Jacinto, porque lo llevamos comentando desde hace mucho tiempo que el Barça, por lo que sea, ha decidido no ir al mercado a reforzar esa posición del medio centro. Prácticamente desde que se fue Busquets, habías encontrado a este chaval que era una solución que te venía muy bien y ahora quedas... Sí que hay gente que puede jugar en esa posición, evidentemente, en la plantilla, pero un especialista en la materia no tienes, ¿eh?
No, y se está hablando, por ejemplo, de las dos opciones, ¿no? De si te quedas alguien de casa, tipo aguantar con Casado un tiempo y luego detrás Pau Prim, es también muy joven Pau Prim, tampoco tiene ninguna experiencia previa de este nivel, entonces tú puedes salir muy bien, pero también de vez en cuando hay que pensar que no todos los chavales que salen de la cantera, no todos te van a resultar un amigo mal, no todos te van a resultar un jugador que pueda tener ese nivel. Pueden pasar mal. Entonces, la opción de ir al mercado, ¿no? También es que esa opción de ir al mercado pilla al club en una situación económica, claro, y de fair play que todos conocemos. Con lo cual, la alternativa que, claro, puede ser traerte un fichaje un poco low cost, servido, alguna cosa de estas. Lo que pasa es que, según qué nombre, pues va a haber mucha gente que se plantee la idea de decir, es que para traerte este nombre, pues casi me quedo pues con Pau Prim.
Claro, claro. Ahí yo creo, Ricardo, que cuando esté recuperado, que veremos cuándo es, ahí el que tiene que jugar ahí será De Jong a la larga, ¿no?
Pues hombre, sí, en principio es un puesto que debería de ser para él. A mí lo que más me molesta de todo esto es que este tipo de futbolistas aparezcan por accidente, sí. Aparezcan por necesidad. Es decir, que cuando tú tienes que confeccionar la plantilla y tienes que ver la necesidad de puestos que tienes, ¿por qué se va al mercado cuando dices tú, es que a lo mejor lo tengo aquí? Pero en lo de aquí no apuesto hasta que el mercado no me dicen que no. Pero esto pasa en el Barça y pasa en todos los equipos, ¿eh? Y te lo dice alguien que es del Sporting, un equipo que tiene que mirar de cantera, y cuando me he ido a la cantera es cuando no lo he encontrado en el mercado. Yo espero que estas cosas de aquí se saquen lecciones positivas o por lo menos constructivas para el futuro a la hora de decir, vamos a ver, ahora tengo que reforzar este puesto. ¿Me vale Casado? Y si me vale Casado, ¿me vale antes que ir al mercado para un fichaje? Yo creo que esto es la principal lección. El problema que puede tener a la larga este chico, Marc Bernal, es que dentro de un año tendrá que volver. A ver cómo está el Barça dentro de un año.
Sí.
Porque
sí,
claro, él tendrá que acomodarse a la recuperación, pero después a ver cómo está el equipo, qué necesidades tiene.
Claro.
Y esperemos que pueda encontrar su sitio, porque una oportunidad se la merece.
Sí, en un año pasan muchas cosas. En el lado positivo, Jacinto, el espectacular debut de Dani Olmo. Es un gran jugador, Dani.
Sí, o sea, y yo soy el primero que reconozco que tampoco yo las tenía todas conmigo de si este jugador valía el precio que se ha pagado, ¿no? Todavía no se puede decir que lo vale, ¿no? Por un partido, pero bueno, yo siempre he sido en ese sentido crítico y he de reconocer que al menos en este primer partido ha estado bastante, muy por encima de mis expectativas. Yo lo veía más un jugador que podía ser un 6 o un 6.5 en varias posiciones, pero no le veía siendo un 9 en ninguna. Y en cambio ayer sí que me sorprendió y decir que bueno, es que realmente él solo revolucionó el partido, cambió el partido.
Sí, no, yo no tengo dudas de que va a funcionar Ricardo Dani Olmo. Me parece un jugador de un nivel no. De un nivel extraordinario. Luego podemos hacer el debate de si solo tuvieras que fichar a un futbolista, ¿en qué posición te gastarías el dinero? A lo mejor ahí podemos tener debate, pero que este chico es un gran jugador y que le va a dar muchísimo al equipo, yo de eso no tengo duda.
No es una crítica lo que dice Vicente, pero lo que le pasó a Vicente yo creo que le está pasando a mucha gente. Es decir, creo que Dani Olmo es el futbolista o uno de los futbolistas más infravalorados que tiene el fútbol español. Es decir, cuando lo empieza a llamar la selección española, es como, ¿y este chico de dónde aparece? ¿Cuál ha sido su trayectoria? ¿Qué ha hecho para estar en la selección? Pero como nosotros en la Bundesliga y el Leipzig nos queda como en el segundo plano, no le vemos la evolución en el día a día. Entonces ahora llega al Barça, hace un partido como este, después de brillar en la Eurocopa, porque la Eurocopa fue uno de los grandes destacados, pero no lo tenemos en nuestra cabeza como un titular indiscutible de la selección. Y claro, hace un partido como el de ayer, que no es que juegue, es que hace jugar, porque apareció él, Pedri dio un paso adelante y vimos a un grandísimo Pedri en la segunda parte, el entendimiento con Lamine Yamal, desplaza a Rafinha y por ahí Rafinha puede hacer daño. Es decir, no solo mejora el Barça por Dani Olmo, sino con Dani Olmo mejoran muchos futbolistas del Barça y eso hace que la segunda parte de ayer fuese muy buena. Insisto, para mí me parece que es uno de los jugadores más infravalorados que tenemos en el fútbol español en los últimos años.
Estoy de acuerdo, es un jugador muy completo que hace muchas cosas bien, se asocia bien, técnicamente es bueno, tiene uno contra uno, tiene gol. Para mí, gran fichaje. Bueno, Jacinto, 3 partidos, 3 victorias, ¿eh? Y bueno, buenas sensaciones del equipo. Seguramente mejores las segundas partes que las primeras, pero buen arranque, ¿eh?
Bueno, significativo esto que has dicho, ¿no? Que las segundas partes están siendo mejores que las primeras. Te habla de que, evidentemente, este equipo a nivel físico no tiene nada que ver con lo que, no solo con Xavi, sino muchísimos años estaba ocurriendo en el Barça. Creo que es pronto, pero que los métodos, al menos a nivel de preparación física del equipo, se nota que han cambiado. Y está ocurriendo esto, que equipos como el Atlético, como el Rayo, que son equipos muy intensos, que a nivel físico, sobre todo el Rayo en casa, siempre te lo ha puesto muy difícil. El Barça está llegando muy bien a las últimas partes, sí. Muy, muy bien. Y esto está marcando la diferencia, porque estos equipos que están... Rayo pasó lo mismo, Valencia pasó lo mismo, se están haciendo un presión muy muy fuerte en la primera parte, te cuesta mucho jugar, pero cuando llegas a la segunda parte, estás casi en pretemporada, estos equipos están notando muchísimo el bajón físico de las segundas partes y el Barcelona no se está notando.
Sí, sí. Bueno, a ver cómo sigue el asunto. Lo dejamos aquí de momento, amigos. Jacinto, Ricardo, gracias, ¿eh? Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Adiós, caballos y besaguim.
Tiempo de juego. ¡Ah!
el número 1 de l'esport.
Dani Olmo ajuda a sumar 3 punts a Vallecas. I aquí continuem vivint amb la passió de l'equip líder de la ràdio els partits del Barça.
I Elena, la primera bola para Dani Olmo. Se mete Dani Olmo, le derriban o no. Y si el árbitro te has tirado, levántate.
Tiempo de juego.
Aquest dissabte, des de l'estadi olímpic Lluís Companys, Barça, Real Valladolid.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabria.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Sabem, perquè ho sabem, que no t'agrada que te la toqui qualsevol. Per això a Servion de Barcelona t'ofereixen mecànics experts perquè la teva moto Honda estigui a les millors mans. Ja ho saps, t'esperen a qualsevol dels seus 3 concessionaris a Barcelona, a Llull 4749, a Pau Claris 155 o a Mallorca 660. I si dius que ho vas escoltar a Esports Cope, tindràs un 10% de descompte a la mà d'obra. Bé, no? Reserva la teva cita trucant al 93-646-0600. Repeteixo, 93-646-0600 o a barcelona.servionda.es i que no te la toqui qualsevol.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
No hem tornat per passejar-nos, hem tornat per lluitar. La teva fidelitat és la meva força. Fes-ho per mi. Fes-ho per tu. Perquè som l'Espanyol. Seguim lluitant. Junts.
Cita d'altíssima dificultat, la d'aquesta nit per l'Espanyol, que ha de visitar l'Atlètic de Madrid al Metropolitano, buscant les novetats. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Bayori? Bona tarda. Pues sí, tenemos lista de convocados en la que la única baja es la de Cabrera, con problemas físicos. Chedira, que no estaba incluido, ha viajado en previsión de poder ser inscrito, algo que finalmente ha sucedido al mediodía. Por tanto, estará a disposición de Manolo González, si el técnico estima oportuno hacerle jugar. El técnico ayer dijo en la rueda de prensa previa al partido que Chedira tiene un perfil diferente, que les aportará más soluciones en ataque, y ha anunciado un cambio de planteamiento por el juego del rival y para atacar con más efectivos. Además, tendrá en cuenta a jugadores que andan tocados como Cumbula.
Anirem a tots els camps a guanyar i a donar guerra. Hem de fer un partit molt, molt complet, però sí que penso que si el pla de partit surt bé, els podrem competir i òbviament fer que el partit sigui el més llarg possible, també. L'equip l'altre dia va donar un pas endavant. Jo crec que els jugadors s'han donat compte que hem tornat a primera, que aquí ja no val cometre cap tipus d'errada, i amb aquest aspecte hem d'anar aquesta setmana, i ja et dic, penso que estic tranquil per la sensació d'equip.
Presunto equipo frente al conjunto rojiblanco: Joan García, Tejero, Omar, Cumbula, Calero, Romero, Grajera, Kral, Milla, Puado y Beriz, el Atlético de Madrid. Se prevén rotaciones con la entrada de Sherlock, Nahuel, Bitzel, Coque y Gallagher. El partido 21-30 Metropolitano.
Volem comentar la jugada d'aquest gran partit amb el Quique Sánchez Flores, exentrenador de l'Atlètic de Madrid i de l'Espanyol, entre d'altres equips. Buenas tardes, mister.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, mister? ¿Cómo estamos?
Pues bien, muy bien. Afortunadamente descansando, haciendo un poco de tiempo para mí también y para mi familia y viendo mucho fútbol.
Fenómeno. Seguro que han salido cosas este verano, por eso, ¿no?
Sí, pero necesitaba regenerar. Fueron 6 meses duros y un esfuerzo bastante grande y, bueno, entendía que lo más importante es regenerar bien y volver en plenas facultades.
Perfecto. Pues nada, mister, que tenemos hoy partidazo en el Metropolitano, Atlético de Madrid Español. Lo que pasa que a priori es un partido de pronóstico claro, ¿no? Tal y como están unos y otros.
Bueno, sí, en el fútbol en España al final sabes que cada partido puede pasar cualquier cosa porque los equipos al final compiten bien, pero es un campo que se antoja difícil. Es un campo que se hace fuerte, el Atlético de Madrid, están muy ilusionados, afirman jugadores importantes, están ahora mismo con la flechita hacia arriba, con con una motivación extraordinaria por competir la Liga y con una exigencia muy grande. Por lo tanto, yo creo que van a encontrar un equipo que viene también de hacer un gran partido, 3-0 bastante rotundo contra el Girona, y va a ser un equipo difícil.
Sí, ya los últimos años el Atlético de Madrid siempre está ahí, pero este año, Quique, hay que exigirle más que nunca con lo que han firmado, ¿no?
Sí, sí, sí. Todo apunta que, lógicamente, la exigencia va a ser mayor. Al final, lo que se le exige al Atlético de Madrid es que compita junto con Barcelona y con Real Madrid para la Liga hasta el final, y este año, desde luego, no van a tener excusa. Al final han firmado dos de los mejores delanteros del mercado mundial y han firmado centrocampistas de las características que le gustan al Cholo, como Gallagher, chico que tiene una fuerza y un empuje extraordinario, y luego atrás han firmado una serie de centrales magníficos que van a ayudar a la salida de la pelota y van a aportar también bastante velocidad.
Sí, sí, tienen de todo y bueno. Y, en fin, el Español ha empezado mal, míster, la temporada. Dos derrotas, las sensaciones no son del todo malas. También ha fichado mucho, está fichando mucho el Español. Y, sobre todo, hay que ver los nuevos, los refuerzos, cómo funcionan, para ver qué medida puede dar el equipo, ¿no?
Bueno, eso va a ser importantísimo. Al final, cómo se adapten los chicos jóvenes a la categoría y cómo se adapten al equipo y cómo compitan en este nuevo nivel va a ser fundamental. La adaptación a sus nuevos compañeros también, lo antes posible. Todo bastante nuevo. Al final, un equipo que seguramente puso muchas... mucha ilusión en ese primer partido en Valladolid, porque al final juegas contra un equipo que también es recién ascendido y tienes opciones de empezar sumando. Bueno, pierdes 1-0 y te vas con la sensación esa de que vas a tener que ganar el partido de casa, tampoco lo ganas, y al final, pues bueno, ya te plantas en el Wanda con 0 puntos, sensaciones, como tú bien decías, que no han estado mal del todo. Yo creo que ha jugado partidos en los que ha habido momentos buenos, ha habido situaciones, sobre todo el día de la Real Sociedad, donde se pudo poner por delante el marcador, que eso mentalmente habría sido muy importante para el equipo. Y ahora, pues bueno, van a un partido más difícil, más complicado.
Sí, hoy lo normal es que gane el Atlético de Madrid. Como tú decías antes, nunca se sabe en fútbol, ¿no? Pero lo normal es que hoy salga el Español del Metropolitano con 0 puntos de 9 y el sábado tienes que recibir al Rayo. Es que esto no ha hecho más que empezar y ya estás con la urgencia, mister.
Sí, sí, sí. La urgencia de que los cuatro primeros partidos marcan mucho. Ya, es así. Desde que los mercados cierran unas semanas después que del comienzo de la Liga, los partidos se hacen en algunos casos extraños, porque no están confeccionadas las plantillas, va a haber jugadores que tienes que no van a estar, jugadores que van a estar que todavía no tienes, y eso complica mucho los partidos y define bastante, ¿eh? O sea, los cuatro partidos iniciales pueden definir bastante, luego define bastante cómo puede ser el tramo hasta diciembre, y cuando acaba diciembre ya sabes por qué juegas. Entonces, al final, estos comienzos un poco irregulares te dejan incómodo y te dejan una posición que lógicamente toca batallar desde abajo.
Sí, sí. Bueno, vamos a ver cómo va. Mister, un placer la charla, como siempre. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Venga, un abrazo fuerte. Chao, cuidaros.
No hem tornat per passejar-nos, hem tornat per lluitar. La teva fidelitat és la meva força. Fes-ho per mi. Fes-ho per tu. Perquè som l'Espanyol. Seguim lluitant. Junts.
Tres i 48, i demà té el seu partit a Girona-Montilivi, el primer de la temporada allà, davant d'Osasuna. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom. Es dona una circumstància que el Girona juga a les 7 demà. Però és que estarà escalfant el Girona i coneixerà durant l'escalfament els rivals a la Lliga de Campions, que em sembla una situació... Avui li han preguntat a Mitchell, diu ell que no, que el més important És l'equip, però, escolta, entre rondo i rondo, entre escalfament i escalfament, a qui li ha tocat el Madrid? A qui li ha tocat... Sí o no?
Sí, sí, és una situació típica. Curiosa.
I sobretot a l'agrada, quan veiem que la gent comenci a fer run-run de mira, ha tocat Liverpool, que la gent vol anar a Anfield, no? Que va dir Mitchell que volia anar a Anfield. Però sí que és cert que el més important és el partit de demà.
Està una mica mosca, Mitchell, no?
Sí, aquells avisos o missatges que ell dona, no? Controlant com a mínim el que vam veure la temporada passada, els temps i els registres com fa ell, avui, a meitat de la roda de premsa, no sé si ho ha fet per maquillar no ho ha volgut fer d'inici, potser perquè no es notés tant, però sí amb l'entorn, digue-li entorn, digue-li alguns aficionats, digue-li des de fora, des de la llunyania, el que es comenta, es parla i es valora del Girona. Mitchell Sánchez.
No me agrada re lo que estic observant ara mateix. Em sembla que estem malament, i no. I necessito canviar-lo ja. Soc una persona no optimista, sinó realista, però té clar que nosaltres tenim un gran equip. Em sembla que molta gent està pensant més en el que no està que en el que està. I no m'agrada res. I demà farem un gran partit perquè la nostra gent es doni compte que tenim un gran equip.
Potser caldria recordar-li a la gent que el Girona afronta la cinquena, ho torno a dir, temporada a la màxima categoria del futbol espanyol, i que el que va aconseguir la temporada passada, estant a la Copa, ho podem dir, és un miracle autèntic el que va aconseguir el Girona. Cert és que cal sumar, que Montilivi ha donat molts punts i que demà, davant Osasuna, s'hauria d'intentar aconseguir aquesta primera victòria de la temporada. Jo crec que hi haurà canvi respecte a les dues primeres jornades, l'11 a camp del Betis, l'11 a camp de l'Atlètic de Madrid, on només va haver-hi un canvi, l'entrada de Sigankov per Porto. Valeri continua sent baixa, no ha entrat a cap convocatòria, arrossegava un virus, està entrenant amb l'equip, però diu Mitchell que no està al 100%. I cau de la convocatòria, quan juga a casa no hi ha convocatòria, però cau de la possible convocatòria de la llista i que era el Mena, aquest jugador que va debutar, noi del planter, a camp del Betis, que va entrar i va donar l'assistència a Misse Hui pel gol de l'empat del Girona. Ha vingut Aràbia, l'equip de l'altre Mitchell, el de Suena Mitchell de tota la vida, doncs ha vingut i ha pagat la clàusula de 5 milions d'euros. Deixa uns calarons, no són molts, òbviament pel perfil de jugador sí que en són, i l'última paraula l'ha tingut ell. Veurem si el temps ho dirà, si ha triat bon camí o no ha triat bon camí. Tornem al partit de demà. Asprilla està per jugar, només 3 entrenaments, veurem si està per ser titular, i Mitchell explicant el que vol aconseguir demà.
Estem junts de la nostra millor versió, però estic convençut que demà farem un bon partit. I l'equip està preparat. L'any passat, que nosaltres vam ser el Dream Team, vam fer un punt de 6 contra Betis i Atlètic. I vol dir que no estem tan mal, no? Montilivi es dona punts.
A veure la resposta de la gent, que, insisteixo, Montilivi ha donat punts, necessita aquests punts al Girona i necessita la força de la seva gent encara de vacances. Veurem, 7 de la tarda al partit, important fer costat al Girona, que continua apostant per Eric García, però no descartem que hi hagin altres opcions per aquest últim fitxatge de la temporada.
Tanquem futbol, que el Barça femení ha guanyat el seu primer partit de la gira americana, 5-2 al Bay Futbol Club, amb gol olímpic de Mapi León.
¿Qué puedes hacer un miércoles de finales de agosto? ¿Darte un chapuzón en la piscina? ¿Exprimir las últimas gotas de tus vacaciones? ¿O quizás preparar la vuelta al cole? Pero sobre todo, disfrutar en COPE con el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Este miércoles desde las 7 de la tarde, la Liga.
En el tiempo de juego de la COPE.
Athletic Club Valencia. Valladolid Leganés. Real Sociedad Alavés. Atlético de Madrid. Español. Tiempo de juego con Paco González. Manolo Lama. Y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Agarra mi ocasión plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agarra mi ocasión plus.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, un Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Bàsquet, què apuntem, Albert?
Quatre notícies, visita del president Joan Laporta a l'equip per fer-se la foto oficial. La penya ha confirmat dos partits amistosos a la Xina entre el 16 i el 22 de setembre davant la República, la selecció de la República Popular de la Xina. Viatjaran després de la Lliga Catalana. Avui, primer partit de preparació per Baxi Manresa i Bàsquet Girona. S'enfronten a partir de les 8 a Sant Julià de Vilatorta i presentat Oriol Paulí amb el Hajo Pos Lleida.
En handbol, avui tenim les finals de la Supercopa Catalunya, Arnau Vilà.
Sí, a 2:15 al pavelló Les Moreres d'Esplugues i els rivals, doncs, els màxims exponents de l'handbol català. Per una banda, el Barça, que ha guanyat les últimes 10 edicions i que arriba a la cita una mica just de preparació, ja que fa tan sols una setmana que disposa de tot el grup degut als Jocs Olímpics. I així ho ha destacat Dick Amem, que tem que l'equip no estigui al nivell exigit.
Com sempre, no? Vam intentar a competir, a darnos la cara y a partir de ahí pues a ver lo que pasa, pero también estoy seguro que nosotros estaremos mejor de lo que estuvimos este fin de semana.
Per altra banda, l'aspirant, el Franklin Granollers, on el calendari tampoc ha respectat molt els del Vallès Oriental, ja que dissabte tenen prèvia de l'European League, la segona màxima competició continental. L'entrenador dels vallesans, Antonio Rama, destaca que ara mateix la prioritat passa pel dissabte. Així doncs, el partit el disputaran amb molts jugadors de la cantera esperant que disfrutin i que puguin donar el màxim nivell.
Sobretot la gaudiran els jugadors que més han participat amb nosaltres la pretemporada de categories inferiors, sobretot jugadors del segon equip i jugadors del juvenil, i evidentment doncs, ho donaran tot. I hem de vetllar doncs, pel bé de l'equip i per les pretensions que hem de poder tenir per aquesta eliminatòria.
Masculina es disputarà també la femenina al mateix recinte. I el partit el disputaran l'Oar Gràcia de Sabadell i el Granollers a les 6.
Parlem de tenis, a l'Open USA, Alcaraz passa a la segona ronda i Badosa jugarà aquesta tarda, Max.
Sí, passa Alcaraz i amb més dificultats de les esperades. Carlos Alcaraz ha superat la primera ronda de l'Open USA. El murcià ha derrotat l'australià Li Tu en 4-7, 6-2, 4-6, 6-3 i 6-1. Tot i començar molt fort, Alcaraz ha tingut una desconnexió en el segon set. Errors i precipitacions que no són comuns en el tenista de Palmar. Malgrat això, en el tercer set ha recuperat la concentració i ha acabat imposant-se després de més de dues hores. Pel que fa al quadre femení, avui a les 7 de la tarda Paula Badosa jugarà la segona ronda de l'Open USA contra l'americana Taylor Townsend. La de Bagú va superar la suïssa Victory Jagolovic en el primer partit i avui tindrà un repte més complicat davant una rival que està dins del top 50 mundial. Veurem si Badosa pot seguir avançant rondes en aquest últim gran slam de la temporada.
Esports Cope està de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors, Quique Iglesias.
Avui tenim l'etapa 11. Com està la situació, Quique? Bona tarda.
Som a Padrón, estimat, a la terra del Pepe Domingo Castaño, que recordem dia a dia aquí a la sintonia de la cadena COPE, i doncs etapa 11, la segona a Galícia, amb una fuga, que una escapada, que és una evasió. Hi ha 38, 39 corredors que van per davant del grup, en solitari Xander Meris, belga, de l'equip Alpecin, que va per davant i per darrere a un minut i mig, doncs un grup molt, 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 molt amb molts corredors, espanyols, sí, Ivon Ruiz, Xavi Irisasa, Johnny Zaguirre, Jesús Herrada, Pelayo Sánchez, Carlos Canal, en definitiva Carlos Verona, hi ha molts espanyols que estan buscant la victòria d'etapa per darrere amb calma, s'ho està prenent el gran grup, a 5:45 els O'Connor i companyia, que començaran a jugar-se la vuelta a partir de demà amb el final a l'estació doncs d'esquí de Manzaneda, sempre aquí, avui assolellada, Galícia.
Us escoltem després, Quique, gràcies.
Fins ara, Joan, va.
Tancarem amb vela, Copa Amèrica, que demà arrenca la Copa Louis Vuitton. Anem al port de Barcelona, Kevin Hurtado, endavant, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Sí, demà arrenca ja la competició de veritat. Recordem, Nova Zelanda va ser la campiona de la darrera edició de la Copa de l'Amèrica i, per tant, és la defensora del títol. El guanyador d'aquest torneig que comença demà, la Louis Vuitton Cup, serà el que repti els kiwi per endur-se l'entorxat en un duel mà a mà a mitjans d'octubre. El primer serà el Round Robin, una fase de lliga on tots sis equips s'enfrontaran entre si dues vegades, anada i tornada. Cada victòria suma un punt, l'últim de la classificació quedarà eliminat, Nova Zelanda no pot classificar perquè és la defensora del títol i els quatre equips restants disputaran les semifinals, on el primer a aconseguir 5 victòries a la Lliga tindrà el privilegi d'escollir el seu rival.
Estem pendents a partir de demà. Gràcies, Kevin, des del Port de Barcelona. Marxem actualitzant les enquestes. En clau Barça, què faríeu per substituir Marc Bernal? Fitxar, 35%. Tirada Masia, 65%. En clau espanyol, la travessa de l'Atlètic de Madrid espanyol d'aquesta nit. Creieu que guanya l'Atlètic de Madrid al 36%, que hi ha un empat al 25%, que guanya l'Espanyol al 39%, i en clau Girona signeu 4 de 6 en els dos propers partits. Heu votat que sí la majoria al 79%. Avui hi ha més tiempo de juego, més Lliga. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot.